Adrià Carrasco, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs estic molt bé.
Estàs molt bé, després de 3 anys?
Quasi 3 anys d'exili, sí.
Com però, és, bueno, com és tornar a casa? No...
Doncs clar, és una gran alegria, no? Ja et dic, per mi personalment és impressionant poder tornar a passar pels meus carrers, estar amb la meva gent, però enrabiat per una altra banda i preocupat perquè aquesta pràctica d'acusar de terrorisme és un sistema per exemple lluites socials que es ve fent des de l'Audiència Nacional a través de la Guàrdia Civil i tot el sistema judicial des de fa molts anys i que seguirà fent. Per tant, jo no soc ni el primer ni l'últim ni l'última víctima d'un muntatge policial, no?
Quan vas tornar? Perquè nosaltres et vam veure ahir en aquella compareixença que vas fer. Va ser ahir que vas arribar?
Sí.
I com va ser? Com vas saber la notícia?
Bueno, doncs el meu advocat em va enviar la notificació del jutjat de Granollers en què es resolia l'arxivament provisional del cas i s'aixecava l'ordre de detenció que tenia encara a territori espanyol i en el qual la fiscalia no s'hi oposava.
I immediatament decideixes tornar, eh?
Sí, evidentment. Tot i que t'he de dir que els recels cap a aquesta justícia, o injustícia, més millor dit, són encara importants. Vull dir, crec que és de savis no fiar-se'n gaire.
Clar, de fet, tu mateix ho has dit, eh? Arxivament provisional. Per tant, ara què més pot passar, Adrià?
Es podrien aportar proves, però haurien de provenir d'una altra causa, perquè el que són els fets pels quals m'acusaven, que era l'obertura de peatges per reivindicar que en una república catalana aquest tipus d'impostos no poden tenir cabuda, ja que el moviment ha de ser lliure per les persones, doncs aquestes accions ja no estan sent investigades perquè és evident que el que tenen és tot fum i era un pur teatre. Des d'un bon inici ja no hi ha res, però quan et dic res és res per acusacions de terrorisme. L'únic que volien era crear aquesta estratègia de la por, no? Aquest terrorisme d'estat, i aixafar tota la lluita.
I creus que està funcionant aquesta estratègia de la por?
Crec que si ho neguéssim completament no estaríem sent sincers, però crec que també l'hem sabut aprofitar per teixir xarxes de solidaritat entre molts col·lectius, entre moltes persones, entre moltes viles i pobles, i crec que això articula d'alguna manera el territori i el dia de demà ens permetrà lluitar junts.
Estàs parlant a nivell de carrer, a nivell de ciutadania.
Sí,
creus
sí.
Que això els partits polítics ho estan recollint d'alguna manera?
Estan recollint el què, perdona?
Doncs aquesta xarxa, aquest moviment, això que ens explicaves.
Bueno, ja veus que els partits estan en picabaralles constant i, bueno, és que la política és així, vull dir, crec que els ciutadans hem de deixar de confiar en aquest sistema electoral i polític i pensar que al final sols el poble salva el poble, no? Que és una frase que s'utilitza molt com a frase així feta, però que és més real que mai.
Seguiràs vinculat als CDRs?
No ho sé, jo ara estic militant a Brussel·les i he aconseguit construir-me una vida aquí i estic bastant involucrat en els problemes d'aquí. Però, bueno, no descarto res. D'entrada no descarto res.
Per tu, de què han servit aquests 3 anys fora de casa, aquests 3 anys a Brussel·les, 3 anys d'exili? De què t'han servit personalment?
Bueno, han sigut quasi 3 anys d'una banda de molt patiment i d'enyor i d'injustícia, no? Però crec que els hem sabut aprofitar. Jo aquí dalt, formant-me, aprenent, construint-me una nova vida, militant, involucrant-me amb les lluites d'aquí, i de l'altra banda, com a grup, amb el grup de suport i amb tots els col·lectius que ens han donat suport, doncs crec que hem aconseguit teixir molta xarxa i arribar a conclusions molt guapes que segurament sense aquesta repressió haguéssim trigat més a arribar.
Sí que és veritat que en aquests prop de 3 anys, perquè va ser el 10 d'abril, oi? Quan van entrar a casa teva...
El 2 d'abril del 18, sí.
Del 18. Doncs en aquests quasi 3 anys han canviat molt les coses. El panorama polític ha canviat, el panorama social també. Tu creus que la mobilització per l'independentisme ha perdut força?
És evident, és evident. Ja et dic, si diguéssim que no, estaríem mentint, no? També és cert que estem en una situació molt excepcional amb el tema del Covid. Però el que està clar és que hi ha una certa sensació per part de la ciutadania que amb les pròximes eleccions, o sempre anem retardant, no?, el moment de sortir tots junts, i crec que no podem retardar més. Vull dir, crec que hem de prendre consciència que això depèn de nosaltres i que segurament cal assumir riscos i sacrificis, no?
A tu t'ha valgut la pena, tot això?
No sé si m'ha valgut la pena, però és el que m'ha tocat. Ho he intentat assumir amb la màxima responsabilitat política i integritat personal que he pogut. Crec que me n'he sortit molt bé. De fet, jo torno a casa amb unes conviccions encara molt més sòlides i amb moltes ganes de seguir donant canya. O sigui, per mi això és una victòria. Evidentment, valdre la pena és un terme una mica massa positiu pel que significa, no?, aquest tipus de muntatges policials i aquest tipus de pràctiques que l'estat espanyol es venen donant des de fa moltíssims anys al País Basc, ho saben molt bé, i que també es venen donant a Catalunya, perquè encara a vegades sembla que ens n'oblidem, vull dir, hi ha operacions com Pandora, que també són muntatges policials orquestrats pels Mossos d'Esquadra, no?, a ordres de la Generalitat, i està bé una mica recordar també aquests casos, no?, que a casa nostra els tenim ben a prop i que a vegades sembla que ens n'oblidem.
Adri, jo me'n recordo quan vam venir a visitar a Brussel·les amb un equip del FAQs de TV3, no sé si te'n recordes, que et vam fer una entrevista, i hi havia els teus pares i estaven molt preocupats. Han patit molt els teus pares?
Uns pares han patit molt, sí. Jo crec que a vegades inclús han patit més que jo, no? Perquè, clar, jo al marxar doncs ho vaig veure tot d'una altra manera, no? Des que vaig arribar aquí em vaig començar a espavilar-me, no?, a buscar-me la vida, i això d'alguna manera m'ha mantingut actiu i ha evitat que caigués en un forat, però ells es van quedar allà. Jo vaig desaparèixer d'un dia per l'altre i això és duríssim, no? I sí, el patiment ha sigut immens davant d'això. La compensació políticament més correcta seria que la Guàrdia Civil deixés les armes i que es dissolgués l'Audiència Nacional, no? Perquè aquest dolor que han patit tantes mares i tants pares, no només els meus, sinó els de la Tamara, els dels companys del Sasua i tots els muntatges policials que venen succeint des de l'inici del franquisme, doncs l'única resposta justa és la dissolució d'aquest tribunal, que és totalment aberrant i és un tribunal d'excepció que mai hauria d'existir en un estat suposadament de dret.
I ara què faràs, Adrià? Quins plans tens?
Tinc molts plans, ja et dic, però l'important és que jo ara puc decidir, sóc lliure de fer el que vulgui i bueno, ens ho prenem com una victòria per una part, però també molt enrabiats per la constatació de que, com pot ser, no?, que ens hagin acusat de terrorisme i al final l'acusació quedi en res, vull dir, en zero, no? No té cap sentit això. Què vol dir? Vol dir que des d'un principi no tenien res per acusar-nos d'això i que l'únic que volien era aixafar tota la lluita que hi havia en aquell moment, no? Vull dir, la crueltat es fa palesa quan veus el contrast entre acusacions, no? Vull dir, és un despropòsit judicial, polític i policial i no s'aguanta per enlloc. Però, bueno, l'important és que jo ara puc moure'm i això és el que faré.
T'implicaràs en el suport a alguna força política de cara a les eleccions del 14 de febrer?
No.
Ho tens claríssim, eh?
Sí.
Adrià Carrasco, disfruta d'aquesta llibertat. Una abraçada ben forta.
Gràcies, una abraçada. Bon dia.
Adéu.